fos 90, sí, no 60 o 30 no minuts, els tindria.
No és titular.
Ja, però al final, si tu, per exemple, et fa falta algú que canvia el ritme, per exemple, del partit, hi podries recórrer, ara no hi podràs recórrer.
El otro día jugó bien en la Copa, ¿no?
A la Copa, a la Lliga, no va fer un mal partit, tenint en compte que el València estava molt tancat pel mig, que és per on ell vol jugar, però a la Copa va fer assistències, va fer un gol, va tenir molta presència, no es va amagar en cap cas, que solen ser partits d'aquests que fan mandra, i ell sap que si s'arronsa no jugarà, o com li passava fins ara. O sigui que jo crec que ell també veu que amb l'absència de Llangel per un mes i mig pot tenir més oportunitats de jugar i que, per tant, està prement l'accelerador.
No, i probablement, per exemple, sense Pablo Torre hem vist a Fermín, però amb la plantilla que té el Barça, que és curteta, potser hagués gaudit d'alguna oportunitat. El que passa és que Xavi, no, la confiança que tenia amb ell era minsa, podríem dir, no? No era...
menys que minsa.
O menys que minsa.
No, perquè de partits de Copa per fer-lo jugar en va tenir, ja, també, i no va fer jugar. És que no sé si jugava als entrenaments, perquè són tancats. No sé si jugava Pablo Torre als entrenaments. Jo crec que el Barça no hagués jugat tampoc aquest any. Fins i tot li hagués passat per davant Fermín, si sí, hagués això, sortit, dic, que no potser... passa Pablo Torre.
Sí. A nivell físic, potser li falta un punt, no?, per acabar de... que jo crec que de talent en té, però per acabar de...
De físico, que és el que más, que esté más armado o que...
Sí, jo crec que sí, no?
No ve poca cosa.
Sí, el veig encara un futbolista que ha de fer aquest salt entre el no diré el semiprofessionalisme i el professionalisme, però ell va fer un salt molt gran del Racing, no sé, al Barça. Quanto, I quants partits ha jugat, Juan?
¿Cuánto pesa? No sé. ¿Es mucho más chiquito que Gavi, por ejemplo?
No, segurament no.
Si fa no fa... potser és una mica més alt, però vaja, tampoc no, fijat, eh? no podria jugar a Fontejau.
Però que no el culpo a ell, vull dir que tampoc no ha jugat, tampoc no, és que no ha jugat.
Però era complicat que jugués, perquè tu veus l'arrencada del Girona, Aleix García i Ángel Iván Martín, aviam qui entra allà, després Sigankov Savinho, aviam qui entra allà. Clar, vull dir, i a més és un jugador que condiciona molt la manera de jugar, probablement perquè seria com un mitja punta, que és una posició que el Girona no acaba de tenir, etcètera, etcètera.
No hem fet l'experiment, però segurament ha jugat més minuts amb la sub-21 espanyola que amb el Barça i amb el Girona junts.
Per cert, deixa'm puntualitzar que m'ho ha dit en Dalmas i té raó, Aleix García i Unai Núñez, central del Celta, els únics jugadors de camp que han jugat tots els minuts en aquesta lliga.
Déu-n'hi-do. 50 segons, eh? I tornem i us expliquem, d'entrada, com va el ritme de venda, de ticketing d'aquest Barça-Girona, després de la pitjor entrada de la temporada l'altre dia al camp contra l'Atlètic de Madrid. I truquem també a Girona, al vicepresident i portaveu de la Federació de Penyes del Girona, el Cristóbal Sánchez, perquè ens expliqui com serà aquest desplaçament dels gironins i si n'hi haurà molts diumenge a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ara tornem.
RAC 1.
Com serà Barcelona l'any 2030?
Més sostenible.
Més verda.
Més amable.
Més justa.
Més innovadora.
Més equitativa.
Més connectada.
Vine a imaginar com serà la Barcelona del futur a les terceres jornades de l'Agenda 2030. Els dies 14 i 15 de desembre a Calalier. Inscriu-t'hi gratuïtament a barcelona.cat/jornades2030. Ajuntament de Barcelona.
Només hi ha una cosa capaç de superar el vertigen davant del que desconeixes. L'adrenalina que sents quan ho proves. Descobreix el Cupra Formentor híbrid endollable amb etiqueta zero per moure'l lliurement. També amb entrega immediata per 300 euros al mes en MyRenting. Entrada 9.092 euros. Beneficia't del pla Moves. El que et fa por, et fa sentir. Xarxa Cupra de Catalunya.
Amb Gerard Ballera.
Quatre minuts per sobre de la mitjanit, us recordo que tornen els torrons solidaris de RAC1 aquest any amb un nou sabor de brownie amb nous pecanes que se sumen a les altres dues varietats, el clàssic de praliné d'avellanes amb neules i taronja i el de cremós d'ametlla amb cookies, tots boníssims. La Torre, sí.
Estic salivant
brownie,
aquí, eh?
Brownie, praliné d'avellanes amb neules i taronja i cremós d'ametlla amb cookies, quin et ve més de gust per provar-lo?
El darrer, cremós d'ametlla amb cookies.
Sí?
Praliné, praliné.
Praliné? Tu, Laia, ets
jo és que vull provar ja el de xupa-xups.
El de maduixa.
Aquest no és solidari.
Aquest no és solidari, però és igual.
Aquest és egoista.
És de Torrons Vicenç, també. És de Torrons Vicenç. De seguida farem el torròmetre, per cert. Estigueu pendents o encara.
¿Cuándo vienen? ¿Cuándo siguen nuestros turrones? ¿Están en camino o no?
Diuen que la setmana que ve.
Okay.
Però no et puc assegurar res quan, perquè...
No, si no, ustedes saben que sigo comiendo los... Los pochoclos o no, la cosa que muy gentilmente ella me ofrece cada viernes.
Sí. La frit rami, que sempre...
Un consell.
Sempre.
Compreu el torró RAC1 per només 7 euros i col·laboreu amb la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants de l'Hospital Sant Joan de Déu. Tots els beneficis hi van destinats, eh? No trobareu aquí els torrons solidaris el torró de nata i maduixa de xupa-xups, però també el podeu comprar i en aquest cas Torrons Vicenç estarà encantat de donar-vos-el, aquest torró, que de seguida sortejarem un lot de Torrons Vicenç. El torró solidari de RAC1, només 7 euros, consulteu els punts de venda i supermercats a rac1.cat i a vicenç.com. 6 minuts per sobre de la mitjanit, entra el Jaume Molló a l'estudi, ens vol explicar alguna cosa. Hola, Molló, bona nit.
Hola, bona nit, Gerard.
Us hem dit que el partit del Getafe i el València, que ha acabat amb victòria del Getafe per 1-0, ha estat calentet, hi ha hagut 3 expulsions i que estaven pendents del que li havia dit Javi Guerra a l'àrbitre, perquè l'han expulsat en vermella directa i li havia dit alguna cosa grossa perquè l'expulsin. O no, Molló?
Per mi no.
Per tu no.
Però és expulsió.
Val.
Expliquem la jugada, perquè l'àrbitre intervé en tallant una passada de Javi Guerra a un company seu. Ell està pel mig, gairebé cau l'àrbitre, de fet, i ha d'aturar el joc, i aquí Javi Guerra també s'ha d'entendre, en un moment de màxima tensió, últims minuts, li dius: atenció, protestar gritándome los siguientes términos, eres malísimo, malísimo. Per si no ho havia entès, ha fet una segona repetició. Això és expulsió. Però clar, vull dir, no és res de l'altre món.
No, dos partits, no?, com a molt.
Potser és interpretatiu, no?, que dirien els àrbitres a vegades. Aquí Javi Guerra. Dos partits, sí? Tu creus?
No hi ha insult, per tant...
Sí, però desconsideració, què?
I dos vermelles
directes. Per què, per dar su opinión, lo expulsa?
Clar, és que jo no ho entenc.
Jo fos l'àrbitre?
Jo, en canvi, veus, com a mínim, Domingos Duarte, el del Getafe... Lo fue expulsado por el siguiente motivo: dirigirse a un adversario en los siguientes términos. Signes d'exclamació, hijo de puta. Pues, home, tot
sí?
Això, com a mínim, doncs, pues, mira, t'has quedat allò descansat, no?
És quan el València perdia 1-0, no?, en aquest moment.
Amb l'expulsió del Getafe, sí, amb la del València, sí, també. Ah, ja era posterior.
Però això per insulto lo entiendo que te expulsen.
Claro.
Ahora, por decirte, claro, pienso que sos un mal árbitro. ¿Cuál es el problema?
I és que jo sóc l'àrbitre i em diu això, li diria a Javi Guerra, però jo crec que és boníssimo, perquè realment és molt bo. Jo dic, però esto es buenísimo.
I llavors l'altre punt de conflicte és la primera groga de Paulista, de Gabriel Paulista, l'altre expulsat del València, perquè ell és el capità i, de fet, ara escoltarem Baraja, que ha comentat això, que clar, el capità en principi ha de poder parlar amb l'àrbitre, però clar, diu l'àrbitre que a Gabriel Paulista l'han expulsat per el siguiente motivo: venir corriendo hacia mí desde una larga distancia pidiendo a voz en grito una tarjeta para un adversario. En fi, jo crec que a hores d'ara Rubén Baraja té la llengua plena de traus, perquè, vaja, escolteu el que ha dit a Movistar, que és poca cosa, però se li entén tot.
Tú ves el partido y que has acabado con 9, hay cosas que no tienen explicación. Yo creo que como capitán viene a protestarle al árbitro una acción posible de amarilla, y el árbitro pues no le gusta la acción y le saca amarilla y ya le condiciona. Es que yo lo gratis que sacar amarillas, sinceramente a mí estas cosas me molestan, pero luego ya te lleva que la segunda acción, sabes que tienes amarilla, no puedes hacer lo que haces, y bueno, pues luego después no sé qué es lo que ha pasado en la segunda, en la acción de Javi Guerra, si le ha hecho algo al árbitro o si es justificada la roja o no, no lo sé. Pero que este partido hayamos acabado con 9, no me puedo explicar.
Doncs sí,
i veig també jugadors del València queixant-se de l'actitud xulesca de Cuadra Fernández, no d'Ortiz Arias, sí, sinó de Cuadra Fernández. Per tant, seria el segon, ja que el posen en aquest grup amb Ortiz Arias.
Sí, ja estàs al Getafe, el dia que el Getafe l'expulsen un, el rival l'expulsen dos.
Sí, això és
Bordalàs style.
15 faltes per equip, 2 grogues i una vermella al Getafe, 4 grogues i 2 vermelles al València.
Home, no és fàcil, aquest partit, per un àrbitre, jo crec...
Gens.
ha de ser un partit que t'ha de desgastar molt amb el joc soterrani.
Gràcies, Molló, eh? Si hi ha qualsevol novetat ens ho fas saber d'aquest Getafe un València 0. Fins ara.
Fins ara.
Dit això, tornem a aquest Barça-Girona. Volíem saber com va la venda d'entrades per aquest diumenge, Laia. Com va el ritme de venda d'entrades?
Doncs va millor que el dia de l'Atlètic de Madrid, que hi va haver 34.568 espectadors, la pitjor entrada de la temporada, però sense tirar coets. El dia, al final d'un pont llarg, també l'hora, les 9 de la nit i la proximitat amb Nadal no hi ajuden. Això sí, la zona d'afició visitant estarà plena, amb 350 aficionats del Girona, que va haver de fer sorteig per l'alta demanda. El Barça ha cedit 350 entrades, que és les que acostuma a cedir a les aficions en rivals, a vegades menys. Les entrades en aquesta zona tenien un cost de 30 euros, que és un preu unificat que han acordat la majoria de clubs de primera per primer cop aquesta temporada. De totes maneres, més enllà d'aquesta zona d'afició visitant, s'espera que hi hagi més aficionats del Girona entre l'afició local. No és un partit del risc, per tant no hi ha limitacions en la compra d'entrades i els aficionats del Girona en poden comprar i accedir a l'estadi amb la indumentària que vulguin. Això també és important, no se'ls pot prohibir l'entrada amb una samarreta del Girona. Les entrades que queden disponibles a Montjuïc per diumenge van dels 74 als 169 euros, per tant una mica més barates que diumenge passat. I hi ha diversos descomptes. Els habituals, 50% de descompte pels socis del Barça, 25% pels residents a Catalunya, i a més hi ha disponible una oferta per Nadal del 30% de descompte per cada entrada en aquest partit de diumenge, també contra l'Almeria el dia 20 i davant l'Osasuna, que serà a finals de gener. És a dir, que el Barça estan preocupats per la poca afluència que hi està ben a Montjuïc. Òbviament comptaven vendre moltes més entrades, però estan veient que no s'estan assolint els nivells que preveien d'etiquetatge, és a dir, d'ingressos pel club, i per això totes aquestes ofertes. Perquè, per exemple, pel dia de l'Almeria hi ha també una promoció familiar del 45% de descompte, comprant de 3 a 6 entrades. També hi ha un pack en els partits del Villarreal Real i l'Osasuna, que hi ha un 50% de descompte si vas al tots dos. És a dir, el Barça està intentant fer coses, donar al·licients als aficionats perquè es venguin més entrades i també hi hagi una millor assistència a l'estadi, que al final va en benefici de l'equip.
Us sorprèn que el que va passar l'altre dia a Montjuïc, 34.000 espectadors, una mica més de 34.000 espectadors, que el club hagi d'estar incentivant amb aquests descomptes l'assistència a l'estadi, o ho veieu amb normalitat pel preu de les entrades, per l'època de l'any en la que estem, etcètera, etcètera?
I perquè només hi ha 17.000 abonats. No perdem mai de vista aquesta xifra, eh? Només hi ha 17.000 fixes que es van renovar l'abonament que ja tenien al Camp Nou. Després sí, i has de sumar tots aquests factors, i que el joc no enganxava. Fins al dia de l'Atlètic de Madrid el joc no enganxava, però clar, són les 9 de la nit, comença a fer fred, i més que en farà a Montjuïc, i són factors que no conviden a pujar. No havia passat mai que abans un Barça Atlètic de Madrid el Barça hagués d'emetre un vídeo a xarxes socials de Joan Laporta cridant els aficionats a pujar a l'estadi, i en jugadors també, un parell de vídeos de jugadors convidant a la gent a pujar. Jo no crec que demà hi hagi una molt millor entrada que el dia de l'Atlètic de Madrid. Vaja, ara potser m'estic llançant a la piscina. La Laia deia que va una mica millor. És cert que baixarà també de gent de Girona, però o sigui, és que costa molt trobar, per exemple, gent que parli en català al Camp Nou.
Tu que, per exemple, fas a...
Costa molt.
Preguntes a la rodalia de l'estadi.
Costa molt, moltíssim. Ja passava al Camp Nou, en aquests últims anys, allò a buscar a les enquestes gent d'aquí, gent en català, gent abonada de tota la vida. És que ara és tot turista, molta gent de fora. Jo pensava amb els nens a veure el Barça a l'Avés, i tota la gent que m'envoltava era turista.
Però el caso
és que ara els turistes no hi són, perquè és mes de desembre, o no hi són tant com
claro,
fa dos mesos.
A eso voy. Entonces, però el turista no le daría pereza subir a Montjuïc.
Però és que no hi ha tant com fa dos mesos de turisme.
Está bien, pero al Camp Nou iban. O sea, tiene que haber más factores.
No, però, sí, però... Hi ha una diferència molt gran, que al Camp Nou tenies un màxim de 15.000 entrades per vendre cada partit, i ara en tens més de 30.000.
Perquè tenies 80.000 abonats, o 70.000, que hi anaven cada partit. Aquí no els tens. Són 17.000, eh?
Hi havia més de 80.000 abonats al Camp Nou.
A veure si entenc el que vol dir el Juan. Tu vols dir que això també passava a l'inici de temporada, quan les entrades eren
Yo lo que quiero decir es que para el turista... da lo mismo ir a Montjuïc que al Camp Nou. Viene a Barcelona y quiere ver al Barça. Y no le genera eso, uy, qué pereza subir a Montjuïc, como le puede pasar a, a alguien de acá de Barcelona, es, ahora me tengo que subir ahí a cagarme frío, para un tipo que viene de Noruega, ir a Montjuïc es estar en Río de Janeiro. Del calor que hace, o sea, no...
Però ara hi ha menys turisme que fa dos mesos.
Això és verdad.
I que tens, i tens més del doble d'entrades per vendre cada partit. I clar, això al final doncs, tens molta més oferta no, però i no hi ha tanta demanda.
Yo creo lo que dice él, que es una mezcla de muchísimos factores.
Sí, ¿no? Evidentment.
Principalmente también los abonados y el juego del equipo que hasta el primer tiempo el otro día...
No engancha.
No enganchado.
Sí, però...
Y tiene muy mala prensa Montjuïc, que no es para tanto.
Però estem parlant d'Atlètic de Madrid i Girona. A la segona volta, el soci del Barça, del top 7 de la Lliga, només veurà la Real Societat. La resta, tots han passat ja per Montjuïc. Tots. Madrid, Girona diumenge, Atlètic de Madrid, Atlètic Club, Betis. Hi haurà altres equips que... Son de Menor... Fins i tot t'afegeixo al Sevilla, que si vols dir-te que té, ha passat també.
Esto que estás diciendo es bastante más desalentador para el equipo que para los aficionados.
Sí, segurament.
I pel tresorer.
O sea, tener que viajar a todos esos campos en la segunda vuelta, uf.
Però jo crec, el Barça ha intentat en aquests dos partits, Laia, posar les entrades una mica més cares, no?, que d'altres enfrontaments... i la gent, doncs, no hi ha accedit, i el turisme ha baixat, que el turisme era el que d'alguna manera t'aguantava l'assistència, entenc.
Sí, evidentment, doncs, la venda d'entrades majoritàriament era turistes, la gent que estava visitant la ciutat. Sí que és veritat que en aquests últims partits, exceptuant el Madrid, doncs segurament han estat de les entrades més cares, perquè normalment hi havia entrades que començaven a preus més baixos, i aquí hi ha un mix, doncs, de moltes coses que hem anat posant sobre la taula. Les temperatures, s'està apropant a Nadal, el joc de l'equip, etcètera, etcètera. Hi ha molts factors que hi influeixen, però està clar que el Barça, en el moment que sap que només té prop de 18.000 abonats aquesta temporada i que tampoc ofereix a la gent que més tard s'hi enganxin, doncs és evident que preveu que vendre totes les entrades. Jo crec que hi ha un punt que el Barça creu que ja li va bé que només hi hagin 17.500 aficionats a Montjuïc, perquè de fet tots aquests que han adquirit el passi de temporada que han de pagar no tenen automàticament la seva plaça garantida, sinó que 6 dies abans de cada partit ho han de confirmar-ho. Perquè el Barça va pensar, ostres, doncs si hi ha gent d'aquests 17.500 que no venen als partits, mira, si no venen, que jo pugui vendre la seva plaça.
Ferran, què hi dius de tot aquest tema del públic i de l'assistència al Camp Nou? Al Camp Nou, dic jo, a Montjuïc.
És una constant, anar-se equivocant i dient Camp Nou per Montjuïc.
¿Sabes qué me...?
Pensaba que ayer.
¿Sabes qué me pasa? A veces cuando estoy escribiendo, pongo en el Camp Nou, todo el tiempo me pasa esa circunstancia, de meter algo de... No sé, viste, cuando empiezas a buscar sinónimos, el primero que se te viene a la cabeza es el Camp Nou. O en los despachos del Camp Nou, o en el Camp Nou, no.
Ferran, sí que hi ets,
sí, ara, sí, ara em sentiu,
sí,
sí,
sí, què dius?
No, és que a mi, sí que és veritat que a mi em costa també anar-hi, vull dir, perquè...
Com te cuesta? ¿Por qué te cuesta?
Costa més sortir, eh? Costa més sortir.
Sí, sí. I tant. Eso sí, ahí te entiendo, pero ir... És bastant agradable.
Amb el bus, vas amb temps, pots anar fins i tot caminant, però sortir, jo parlo de la meva experiència personal, l'únic dia que no he anat a treballar aquest any, eh?
Això vol dir que hi vas amb il·lusió i que com que el que veus no t'acaba d'agradar quan surts, dius, hosti, ara que... Sí, però jo entenc que hi hagi molt soci...
Un amb bus al metro, insoportable.
Sobretot amb els partits de les 9 de la nit, i ara que ja comença a fer fred, que a molta gent li faci... Això, li faci una muntanya.
Mai més ben dit.
Bé, Ferran.
No hi ha tots els autocars de penyes que hi ha sempre, que hi ha hagut tota la vida al Camp Nou, que surten dels municipis, s'han reduït tots aquests números d'autocars, tot plegat són coses que afecten.
No, però és que, i després hi ha coses, Laia, que a mi em sorprenen, perquè l'altre dia m'explicava el Joan Poquí que si tu anaves a l'estadi Lluís Companys no pots pujar, però si vas a un acte del Sant Jordi al costat sí que pots pujar amb cotxe per cá. Sí. Però, o sigui, són coses com molt... Sí, però a mi això no ho acabo d'entendre, eh? Jo, la veritat, no sé, em sorprèn tot plegat.
Per qüestions de seguretat, no? És el que oficialment és el que s'ha
venut. Sí, una qüestió logística, que no es creïn els embussos, també és veritat, que cada vegada que hi ha un concert a la Montjuïc o al Sant Jordi es creen uns embussos per sortir d'allà que deuen ser pitjors del metro que diu la Torre. És a dir, que també trobar-te amb aquesta tessitura a cada partit, després de cada partit, doncs entenc que s'hagi volgut desencallar aquest problema.
Llavors hi ha una cosa que no sé si s'ha resolt, que... els 17.000 que hi ha aquest any, que en teoria són fixes, almenys fins fa 4 dies, a cada partit que anaven els tocava un seient diferent.
Sí, sí, els toca a cada partit un seient diferent, i a més a més hi ha moltíssimes queixes.
Clar.
Perquè des del club se'ls va garantir que després d'haver assistit a 5 partits, que tots aquells que assistien a més partits tindrien una millor entrada, se'ls ubicarien una millor posició del camp, i moltíssima gent que ha anat a tots els partits que ha disputat fins ara el Barça com a local, es troben que no els ubiquen a la millor posició, sinó que els ubiquen en seients de mala visibilitat, no centrats, i que les millors entrades, els millors seients, els posen a la venda.
Clar. I el Girona, com es desplaçarà la gent de Girona? Tinc en línia el vicepresident i portaveu de la Federació de Penyes del Girona, el Cristóbal Sánchez. Hola, Cristóbal, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit. Disposeu, crec, de 350 entrades per diumenge a la zona visitant, però teniu previsió de ser molts més, Cristóbal?
Bueno, la previsió, jo estava escoltant ara i pensava que teníeu molta raó, perquè nosaltres també ens hem trobat amb aquest problema de l'aparcament per anar a Montjuïc. Mm. O sigui, nosaltres irem, i jo crec que hi haurà quasi més gent de Girona que de Barcelona, perquè hi haurà molta gent a la part local, perquè la part visitant és el que deies, que només tenim 350 entrades. Mm. Eren 300 entrades. O sigui, aquest any hem arribat a un acord amb la majoria dels clubs de primera,
sí,
de bueno, la Liga i les Associatives, de cedir 300 entrades mínimes, mínim 300 entrades pels visitants. Mm. Per això només teníem 350, no? Mm-hmm. Però a part d'aquestes, que sí que hem notat que hi ha hagut molta demanda d'autocar. O sigui, la gent es volia desplaçar amb autocar, no amb cotxe particular. Clar. Perquè anar a Barcelona a aquestes hores a buscar aparcament i pujar a Montjuïc encara és més complicat que el problema que teniu vosaltres. No. La mobilitat encara és pitjor.
I quants autocars aneu?
Nosaltres de la Federació en portem dos, però autocars hi haurà 3 o 4 autocars, suposo, però la gent em deia això, primer l'horari a les 9 de la nit d'un diumenge és complicat per la gent que treballa l'endemà, i més si ens desplacem des de Girona. Això és una dificultat. Mm. Després el fred i sobretot els mitjans de comunicació, perquè si hi hagués un AVE o fos un horari que la gent pogués tornar amb AVE o amb tren, doncs també seria una possibilitat, però és que a les 12 de la nit no pots tornar, no hi ha cap tren que vagi cap a Girona.
Deies...
que, o vens amb cotxe particular i aparques on pots, o bé amb els pocs autocars que hem fet.
Més enllà d'aquests dos autocars que ens comenta el Cristóbal, que organitzarà la Federació de Penyes de Girona, el club també oferia a tots aquells que els hi ha tocat entrada la possibilitat de viatjar fins aquí a Barcelona amb un dels autocars a un preu de 15 euros, l'entrada val 30 més 15 de l'autocar, i després per tots aquells aficionats del Girona que vinguin a Montjuïc, els pàrquings recomanats, els que recomana el Barça, són bé a la Fira de l'Hospitalet o bé a la Fira de Plaça Espanya, i des d'allà hi ha autocars llançadores per pujar fins a l'estadi.
Mm. El podreu portar indumentària del Girona a dins de l'estadi? Això a l'afició està molt clar, Cristóbal, o t'ho han preguntat també aquesta setmana?
Ho hem preguntat també. En principi, l'opinió és que no tindrem cap tipus de problema. En principi, però tampoc ho sé, segur. És un tema que no puc confirmar-ho. En tot cas, mirarem a veure si abans de diumenge, doncs demà, algú ens pot garantir de que...
Sí, ja t'ho garanteixo jo, que el partit no és del risc, però era més per si l'afició tenia algun dubte, si hi havia dubtes de...
Sí, dubtes
n'hi ha.
Sí.
Doncs en principi, Cristóbal, pel que sabem nosaltres, no és un partit del risc i, per tant, la gent no hauria de poder entrar amb l'indumentària de...
Només... Haurem de posar l'abric.
Només es prohibeix l'entrada amb indumentària de l'equip visitant quan és un partit declarat del risc, en aquest cas no ho és, tot i així hem fet la consulta al Barça, es podrà entrar amb indumentària del Girona perquè evidentment hi ha un alt risc de que hi hagi moltíssima afició de l'equip visitant a l'estadi, i ens han dit que sí, que l'afició del Girona podrà entrar amb la indumentària que considerin perquè no és un partit del risc.
Què és el que passa a Montilivi? A cada partit a Montilivi tots els aficionats de l'equip rival van amb les samarretes del seu equip, i que jo sàpiga, llevat d'algun cas molt puntual, amb alguna provocació inclosa, no hi ha hagut mai problemes de convivència.
Sí, sí, el que diu la normativa i que estan d'acord els coordinadors de seguretat és això. És de dir, que pot haver-hi gent visitant a la zona local, sempre i quan no actuï provocant a l'afició local. Tornar amb la seva samarreta, però clar, en el moment que provoqui, doncs, una de dos, o se'n va a la gàbia o se'n va fora, no? Això està clar. La gent pacífica i gent, doncs, normal com som tots, la majoria, doncs, tenim dret a anar amb la nostra samarreta i amb la nostra bufanda i, a més, fer amics, perquè l'objectiu nostre de la federació és fer quants més amics millor, sigui a Montjuïc o sigui al Bernabéu. Nosaltres no tenim mai cap problema de conflicte.
Cristóbal Sánchez, vicepresident i portaveu de la Federació de Penyes del Girona. Moltes gràcies per comentar la jugada amb nosaltres al Tu Diràs, i a veure si us poden alguna facilitat per arribar a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Una abraçada molt forta, que vagi bé.
Gràcies, igualment, bon nit.
Gràcies, que vagi bé. Els problemes de mobilitat, que també la gent de Girona els reclama.
Clar, per ells més, perquè els que vulguin baixar amb el seu cotxe, doncs feina raia deixar-lo, perquè els pàrquings, home...
Els has de pagar, normalment els has de pagar, tot i que també crec que la zona de la Fira de l'Hospitalet hi ha aparcament gratuït, però clar, és veritat que has d'anar, has d'aparcar, has de pujar cap a dalt, quan acaba el partit has de baixar, després també es creen embussos a l'hora de la sortida. Entenc que és més engorrós per tot el públic que va a Montjuïc.
I a nivell de transport públic, a 11:45... dins les 12 a banda d'un metro a la ciutat, si és que s'obre i no és cap de setmana, encara hi pots trobar algun tren que porti algun lloc, però esclar, per anar a Girona o és vehicle propi o és autocar o no hi ha manera.
Sabeu què marcarà també la prèvia de demà del Barça-Girona? Un Betis-Real Madrid.
Toma.
Per què? Segons el que faci el Real Madrid, el Barça podria retallar distàncies amb el conjunt blanc en un camp que a priori fàcil no és. El Girona podria tenir la possibilitat fins i tot de col·locar-se líder, o el Madrid pot posar més pressió al Barça i el Girona entre cometes, perquè diguéssim que l'objectiu, com diu Mitchell, no és la Lliga. L'última hora del Madrid la té l'Albert Ferran demà a partir d'un quart de 5 de la tarda. Aquest partit en directe al Superesports de RAC1. Quina és l'última hora del Madrid i del Betis? Hola, Albert Ferran, bona nit.
Hola, bona nit. Un Madrid que continua arrossegant un reguitzell de lesionats: Courtois, Militao, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Vinícius i Carvajal. L'últim que ha caigut aquesta setmana estarà un mes de baixa. Avui Carlo Ancelotti ha explicat que en les properes setmanes anirà recuperant efectius, i segurament el més rellevant del que ha dit el tècnic italià és que Vinícius no està descartat de cara a la Supercopa d'Espanya de mitjans de gener. De fet, el tècnic ha assegurat que espera que el futbolista brasiler s'incorpori al grup després de l'aturada de Nadal.
Tchouaméni i Arda, que estan cerca d'entrar a entrenar con nosotros. Por lo de Vinícius y Camavinga, creo que tenemos que esperar el próximo año, pero creo que cuando volvemos estarán listos para entrenar con el equipo, los dos.
Vinícius es va lesionar fa 3 setmanes a la cuixa esquerra, i la premsa de Madrid apuntava llavors que estaria de baixa fins al mes de febrer. Avui, però, el tècnic italià ha estat optimista i espera que el brasiler ja s'entreni amb el grup a principis del 2024. De cara al partit de demà, Ancelotti recupera Modric i també ja té Kepa al 100%, malgrat que avui no ha volgut desvelar qui jugarà demà, a diferència de fa unes setmanes, que va ser més contundent. Va afirmar que un cop recuperat, Kepa seria el titular. Un Ancelotti que, més enllà del futbol, ha fet broma amb el supercontracte que ha firmat John Ram per jugar a la Superliga Saudita de Golf.
¿Usted se iría por 500 millones a entrenar a Arabia?
A pie. No necesito reservar vuelo, voy andando. Es una broma, cada uno elige lo que quiere.
Pel que fa al Betis, també condicionat per les baixes. L'última, la de Guido Rodríguez, que estava protagonitzant un bon inici de temporada i que una fractura de peroné el tindrà de baixa com a mínim fins al mes de març. També estan lesionats Sabalí, Bartra, Carballo, Fekir i el porter Claudio Bravo, i tampoc podrà jugar demà el sancionat Bellerín. El tècnic Manuel Pellegrini recordava avui els precedents de les últimes temporades, un empat i dues victòries del Madrid per la mínima.
La verdad que contra Real Madrid han sido siempre partidos muy parejos. En estos tres años que hemos estado acá, hemos perdido por un gol, hemos empatado. Hay bastante polémica también dentro de esos goles, así que yo lo digo siempre, es un partido para nosotros muy importante, lo vamos a enfrentar igual que siempre y ojalá que tengamos la capacidad para ganar al Real Madrid. Y mañana lo intentaremos desde el primer minuto.
Per cert, aquesta setmana també hi ha hagut vídeo de Madrid Televisión per Sotogrado, l'àrbitre que demà xiurarà el partit al Villamarín.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
Quina música escolta la cantant de moda?
Doncs de tot. Rap, pop, música clàssica, trap, flamenco, rumba, fados, tango, reggaeton...
A la nostra gama Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Aprofita aquest mes els dies SUV i tria el teu amb un avantatge addicional de fins a 8.000 euros. Entrega immediata en unitats limitades. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Som a l'era de la intel·ligència artificial, una revolució privada que converteix les grans tecnològiques en agents geopolítics. Canviarà el món i les nostres vides, i s'hauran de trobar fórmules per regular-la. Vanguardia Dossier analitza l'era de la intel·ligència artificial i l'impacte que tindrà a les nostres vides. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
No perdis les condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Massa ràpid? És que són els Flash Days d'Opel. O sigui que afanya't. Condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Només fins al 20 de desembre. Finançant amb Stellantis Finance fins al 20 de desembre. Consulta condicions a opel.es.
RAC més 1. Podcast.
Saps què passa, Juan? Que hem d'acabar a dos quarts i cinc, perquè ve la revolució sexual fins a la una.
Hi ha directius del Barça que escolten la revolució sexual.
Ah, sí?
Allà hi tenim l'Anna Alfonso.
Tu fa un poca de sese, no?
Fan? Sí.
Un poca de sese.
No
sí,
entenc.
De los tríos, un poca.
A un podcast de
sese. L'Anna Alfonso i la Rosana Carceller fan un podcast.
Sí, un poca de sese.
La revolució sexual, es diu.
Esto.
La revolució sexual. Un podcast molt transversal. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb el suport de sexydream.es.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
El torròmetre.
El torròmetre de Torrons Vicent.
Dos minuts per sobre de dos quarts d'una de la nit. Regalem un lot de torrons, Vicenç, com sempre avui el tu diràs, que inclou torró tou, torró de crema cremada, torró de gramunt i també, Laia Coll, també el torró de xupa-xups de nata i maduixa, una de les novetats d'aquest 2023. Participeu i podreu endolcir aquesta època de l'any amb el torró-torró. Vinga, va, que ja em sembla que tenim guanyador o guanyadora. Hola, bona nit.
Bona nit.
Bona nit, com et dius?
Joan.
Joan, des d'on ens truca, Joan?
De Cambrils.
Des de Cambrils, fantàstic. Has de jugar amb nosaltres, ja ho saps. Per guanyar aquest lot de torrons, Vicenç, ens has de dir qui s'ha de menjar els torrons, Vicenç, aquest Nadal.
Pues el Gavi.
Gavi, que s'ha lesionat i que el tindrem de baixa durant tota la temporada. Fantàstic. I qui no se'ls ha de menjar, Joan?
Bueno, per mi, dos perllonats són el Tebas i l'altre paio, com se diu?
El Rubiales.
Rubiales?
El Rubiales, sí.
Ah, veus com sí? Mira, Rubiales, veus. Un que ja és expresident de la federació, ja no hi és, i Tebas, que sí que hi és i serà durant 4 anys més, perquè...
Si no s'ha presentat ningú més...
Sí, exacte, no s'ha presentat ningú més i l'han reescollit. Sí, té fàcil en aquest sentit, Javier Tebas.
Sí.
Joan, moltes gràcies per trucar i enhorabona per aquest lot de Torrons Vicenç. Una abraçada.
Va, moltes gràcies.
Que vagi bé. 3 minuts per sobre de dos quarts d'una. Adéu. Parlem d'una mala notícia. L'últim tema de la tertúlia d'avui és la lesió de Mapi León. trencat el menisc extern i que haurà de passar pel quiròfan, Laia.
Sí, ha sigut a l'entrenament d'aquest matí en una acció ella sola i es perdrà diversos mesos. El temps estimat de baixa no se sabrà fins que passi pel quiròfan, encara amb data per confirmar i es conegui exactament quina és l'afectació. Però per fer-nos una primera idea, n'hem parlat amb el doctor Ripoll, del Centre d'Excel·lència de la FIFA, i que el 2021 va operar Salma Parayuelo del lligament encreuat. El doctor Ripoll parla d'un mínim de 4 mesos de baixa.
Jo estaria en 4 mesos. Salvo que hagan una resección, no hagan sutura, ¿eh? Estamos hablando siempre de una sutura del menisco, en el supuesto de que se haga una sutura del menisco, que es lo normal. Si hacen una resección, una meniscectomía, que se hace en casos en los que no se puede suturar, pues entonces, claro, estaríamos hablando de un tiempo en torno a 2 meses y medio, 3.
Parla de sutura i també d'extirpació. Actualment el més normal, si es pot, és que hi hagi una sutura que es repari el menisc, perquè tot i que el temps de baixa és més alt, les garanties pel futur són millors. Per tant, per això ens situem al que intentarà doncs el metge que finalment operi Mapi León, és fer una sutura. També recordem que Samuel Eto'o, la seva etapa al Barça, es va trencar el menisc extern, la mateixa lesió que Mapi, i va estar 5 mesos fora dels terrenys de jocs. El temps final de la lesió, el temps final de la recuperació, dependrà de diversos factors.
De los factores son el tamaño de la lesión, la ubicación de la lesión, es decir, cuanto más pegado esté a la pared articular de la rodilla, hay más posibilidades de que cicatrice bien.
Déu-n'hi-do, el que explica el doctor Ripoll, recordo, mínim, segons ell, veurem què passa quan facin l'operació i quin tipus d'operació, com ens explica la Laia, però segons ell, un mínim de 4 mesos de baixa. Juan, no en sortim d'una que n'arriba una altra, i el Barça femení especialment. I a més una jugadora ahora, tan carismàtica i tan important pel Barça.
Ahora te preguntas por qué deja unir a Laia Codina, ¿no?
Potser sí.
¿No? Porque se va, porque no va a jugar nunca, y mira lo que te pasa, tenés a 2 centrales titulares lesionadas, vas a improvisar con Engel, supongo, Laia. O sea, porque, bueno,
sí, és que ara mateix és un problema molt gran per Giraldez, perquè té les 3 centrals de la plantilla, de la primera plantilla, lesionades, que són Mapi, Irene Paredes i també Jana Fernández, tot i que a Jana ja li queda poc per tornar. Aleshores, el que hauràs de fer ara és seguir utilitzant Engel en aquesta posició de central, que ja l'hem vist més d'una vegada aquesta temporada per les lesions.
Torrejón.
També Marta Torrejón, reconvertir-la a central.
Guijarro, s'acorden, jugó una final de Champions, sí. De central.
Després també tens l'opció de Martina, que és jugadora del filial, però està ja en dinàmica del primer equip des de l'inici, i l'opció, si no, de Patri Guijarro, que va jugar de central a la final de Budapest del 2019, perquè Andrea Pereira no la va poder jugar, si no m'equivoco. O va al 2021. De fet, Patri arribava lesionada.
Afortunadament, veient el calendari del mes de desembre, i esperant a Jana i Paredes que a l'inici del 2024 puguin jugar, el Barça no té rivals de gran entitat, no? No. Fins i tot a la Champions. Si toca ja el doble enfrontament contra el Rosengard, que hauria de ser la ventafocs del grup,
jo crec que és més fàcil. Una baixa més pel que significa Mapi al vestidor, no? Aquesta capacitat de lideratge, una de les ànimes del vestidor, també de les que fa més bromes, però de les que és més seriosa llavors jugant i estira l'equip, que no pas que del que perd a nivell futbolístic al conjunt de Giraldez, perquè home, no, és que a la Lliga no hi ha ningú que els faci ombra, amb Mapi o sense Mapi. Jo diria que exagerant, poses a Mariona de central i se'n surten també. L'altra cosa és si la Mapi no pot estar disponible quan arribin a les eliminatòries, hi ha claus de la Champions, però de moment, aquests mesos que ens apunta la Laia que pot estar de baixa, jo crec que es notarà més en el sentit de perdre una líder que no en l'aspecte purament futbolístic.
Depèn, però, del temps final que Mapi acabi estant de baixa, que això se sabrà quan se l'obri i se li vegi exactament què té. Jo no descartaria que el Barça hagués de sortir al mercat durant el mercat d'hivern.
Sí, és que a mi em sorprèn, ara que ho comentaves, Laia, em sorprèn que el Barça només tingui 3 centrals. Pures, vull dir, després hem dit que hi ha moltes alternatives i que quan han jugat doncs, han estat a l'alçada, sobretot a la Lliga, però em sorprèn com a tal que només en una plantilla només hi hagi 3 centrals. Sí que és veritat potser hi ha un cert error de planificació, perquè com a mínim acostumes a tenir-ne 4.
¿Cuándo se fue Codina? Sobre el final del
Després mercat. Del Mundial cap al final.
És el límit salarial i el, aquesta plantilla més curta que tens, igual que el masculí que ha hagut de primar la plantilla del primer equip, el femení també ho ha hagut de fer, no? Jo ho interpreto
ahí
així.
Ahí tenés unes explicacions també, Codina se te va sobre el final. No es tan fácil encontrar un central, o una central en este caso, para el Barça. Sí. Barata. Claro, es que...
I després, som... després, bueno, és això, hi ha unes renovacions per fer. Tot el que ara vulguis invertir en un fitxatge, si és que ho vols fer, resta
sí, però sense. En canvi, a la posició del pivot tens, pràcticament, tens tres pivots. Bueno, ara, si ara baixes a Patrick Jarro, que per mi és com... O sigui, per a la final de Göteborg crec que va ser, no? Hem dit?
Sí, Göteborg.
De central, a la que guanya el Barça... fa un partidàs, o sigui, a mi em sembla espectacular, però sí que és com que perds un efectiu, saps?
Però si baixes a Patri no pots baixar a Engen, perquè no les pots baixar les dues, perquè no, aleshores al mig del camp vas més just, tot i que també és veritat que després podies tirar més de Mariona de migcampista, també de Clàudia Pina també jugant d'interior, és a dir, sí que és veritat que és un equip, una plantilla que és molt versàtil i que pots adaptar les jugadores sí, a diferents posicions, sí. Perquè també en la línia del que deia el Francesc tens una competició espanyola que no t'exigeix sortir amb l'onze de gala en pràcticament cap partit per poder guanyar.
Sí, això és cert. Això és cert que a la Lliga no necessites exacte com tots els efectius, però sí que en canvi ho necessitaràs més a Europa. I llavors sí que entenc que a les eliminatòries Mapi arribaria com a quarts semis, no? Entenc, pel
sí,
calendari.
Els quarts crec que són al març, a finals de març.
Al març no arribaria.
El març...
Arribaria en el millor dels escenaris a les semifinals.
Clar, és que, cuidado. Sí, sí.
Aquí ja comença a fer més por, perquè al final el Mapi és una peça clau en aquest equip.
I el tema és fitxar a l'hivern. Fitxar a l'hivern sempre és complicat, perquè les jugadores top estan jugant. L'única solució que veig aquí... és la Lliga Americana que ha acabat ara. Que allà hi ha equips amb cert nivell que puguis fitxar una jugadora, però clar, també s'hauria d'adaptar aquí, no és gens fàcil, no és gens fàcil.
I amb els sous que tenen allà, no? També, jo imagino que no és una lliga que tinguin sous precisament baixos, quan estem parlant de que Alexia Putellas té ofertes d'aquest país, no? Vull dir que...
No, i adaptar-te a un vestuari que difícil, pasando por un momento difícil, no es el mejor momento para llegar a este vestuario. No sé, yo creo
que... Yo creo que no fichará al Barça.
No, yo creo que van a tirar con lo que...
Porque al planter también, al planter hi ha alguna jugadora que tingui projecció per jugar.
La Martina, que ja està en dinàmica del primer equip, i si no, evidentment, doncs n'hi ha més, i també em sembla que hi ha alguna lateral que es podria arribar a convertir en central.
Jo crec que si recuperes bé a Irene Paredes, crec que no fa falta anar al mercat.
També és veritat que...
Salís sempre, el juego sale sempre por Mapi León. Que, pues, no, pues, y ahí tenés... Que, bueno, salgo que te lo haga Engen o...
Engen, per mi, està rendint molt bé. M'està gran, de fet, més al centre de la defensa que al mig del camp.
No, és que a part... vaja, sí, és que no tens més alternatives. Però, clar, després que si juguen Irene i Jana...
I també no ens oblidem de Jana, que és veritat que no ho ha tingut fàcil, perquè des que es va trencar els creuats ha tingut diverses lesions, però Jana, els partits que ha jugat, ha demostrat també molta solvència i ha estat molt bé. Sí. I escolta, si baixa migcampistes cap a la zona de defensa, potser després també pot baixar Alexia cap al mig del camp per reforçar.
Lucy Bronze no pot jugar a central, no?
També
jo la veig...
Menys, podria ser una opció, però poc, A veure, d'invents en pot fer molts. Però, per exemple, no, de Patrick Jarro no sembla tan invent, no?
No, pues ya lo hizo en una final que ganaste. Pero lo que pasa es que una cosa es pasar un pivote a jugar de central y otra cosa es ya pasar una jugadora que tuviste toda dinámica de jugando de interior, pasarla a central ya...
Sí, però jo em quedaria amb Engen, també, perquè al final jo crec que baixar Patri perds tant al mig del camp, perquè Patri et dona tantíssim al mig del camp, i és com l'eix de l'equip. Per mi és una jugadora tan important que quasi millor que jugui Engen, que no em sembla un futbolista tan determinant pel joc de l'equip.
Demà Barça-Eibar, a 4:45 de la tarda, amb quina última hora de l'equip, Laia?
Doncs mira, Lucy Brons, Mariana Wolf, Salma, Ona, Batlle i Engen ho han jugat tot amb les seleccions i alguna ahir es va haver d'entrenar al marge per dosificar-se. Oshoala no va jugar l'últim partit abans de seleccions per molèsties als isquios i es dubta per demà. Paredes, ho hem comentat, és baixa. També Alexia, que continua entrenant-se al marge per les molèsties que té el genoll des del dia del Benfica, i continuen a la infermeria Jana, Bruna i Rolfo. Jana serà la primera d'aquest grup en reaparèixer. Demà al matí hi haurà llista de convocades, el Barça tornarà a la competició, li queden, ho hem dit, 4 partits, Eibar i Tenerife a la Lliga i el doble duel contra el Rosengar a la Champions. Tant a la Lliga com a la Champions, el Barça és líder.
I avui s'han tancat, per cert, les votacions del The Best. Sabem on es fa, ja?
La gala 15 de gener a Londres, per tant, Aitana, ja que vagi buscant vestit. Evidentment, sí, és la gran favorita. Qualsevol cosa que no sigui que Aitana guanya el The Best en categoria femenina seria una sorpresa. I Giraldez també, jo crec que, i ja li toca, bastants números de guanyar el premi a millor entrenador. A la pilot, el The Best masculí, Haaland, també té tots els números de guanyar. Està nominat entre els 10 finalistes Gundogan i com a millor entrenador en categoria masculina hi ha Pep Guardiola i també Xavi.
Fantàstic. 3:15 de la nit. Ho deixarem aquí.
Vaig a pensar a Mitchell.
Mitchell? Sí?
Va, clar.
O sigui, vols dir que anar a la Liga del Girona.
Relaxa't.
Home, ja veuràs.
Vagi bé, Miquel, Demà, Mitchell, a quina hora parla?
2:15.
2:15. Fantàstic. I Xavi?
A la una.
Per tant, primer Xavi i de segon plat Mitchell.
Local i el visitant.
Exacte. Pim-pam. La prèvia ràpida, el racomitgia, sentim
jo
tot el que
jo t'he fet en Ferran demà, això. Jo t'he fet el programa amb Ferran.
El t'he fet, sí. Ferran Martínez, gràcies per estar avui a la tertúlia de RAC1.
Moltes gràcies a vosaltres.
Juan Irigoyen i el Francesc Latorre també els acomiado. Que vagi bé. Adéu, Agut. Adéu, Laia.
Bona nit.
30 segons i parlem de l'Espanyol. Hem d'escoltar alguna reacció del que ha passat avui a l'estadi de Cornellà al Prat amb aquest Espanyol, un Saragossa 1, i també fem la volta al món. I parlem de futbol internacional amb el Camí, precisament, i amb el Jaume Navera. Ja tornem.
RAC 1. Som a l'era de la intel·ligència artificial, una revolució privada que converteix les grans tecnològiques en agents geopolítics. Canviarà el món i les nostres vides, i s'hauran de trobar fórmules per regular-la. Vanguardia Dossier analitza l'era de la intel·ligència artificial i l'impacte que tindrà les nostres vides. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. RAC 1. Amb Gerard Ballera.
13 i la 1, us recordo que el grup Mas continua la seva expansió a Granollers. La marca Skoda es consolida amb el nou concessionari Mas Precauto. Grava't aquest nom, Mas Precauto, i amb motiu del llançament de les noves instal·lacions, no perdis les ofertes irrepetibles amb vehicles d'entrega immediata. Després d'un any amb Skoda Granollers, grup Mas no ha deixat de créixer. Descobreix totes les novetats a Mas Precauto Granollers. Hola, Camí, bona nit,
Hola, Ballera, bona nit.
Bona nit. Què se n'ha dit de tot plegat a la sala de premsa després d'aquest Espanyol 1 Saragossa 1? Entenc que se n'ha parlat i molt de l'expulsió que ha marcat, jo crec, el partit, l'expulsió de Calero vermella directa després de l'1-0 de l'Espanyol, no?
Sí, se n'ha parlat molt, explicacions llargues, com és habitual en Ramis, després dels partits, independentment dels resultats, i ha parlat, doncs, de la jugada que ha condicionat el partit, especialment la segona part, aquesta autoexpulsió, podríem dir, de Calero. L'Espanyol ha hagut de jugar amb 10 homes durant 30 minuts, això ho explicava Ramis.
Yo puedo interpretar también que si él ha visto cerca que puede haber, una patada no malintencionada, pero bueno, puede interpretarlo. Desde luego, en el momento interpreta que es una roja, desde el VAR no le van a decir lo contrario, con lo cual no hace falta ni entrar, ¿no? Es decisiva en el partido la acción, lógicamente, pero la decisión del árbitro es muy respetable porque se puede interpretar que puede ser una tarjeta roja.
i això ha fet que l'Espanyol perdés l'avantatge que tenia el marcador. Ha fet una molt mala primera part, la segona ha sortit molt endollat, ha aconseguit marcar, i després de l'expulsió doncs tot ha canviat i fins i tot el Saragossa hauria pogut guanyar. És per aquest motiu que Ramis valora l'empat aconseguit avui a casa.
No estamos contentos por el punto, sí estoy satisfecho por el esfuerzo de los jugadores. Lógicamente tenemos que mejorar muchísimas cosas, como he repetido muchas semanas, ¿no? Bueno, el punto, teniendo en cuenta las circunstancias, pues no es malo. Seguimos sumando y a descansar bien para el sábado.
L'Espanyol, amb aquest punt, recordo, ara mateix situat a la tercera posició amb 32 punts, 4 del líder del Leganés, empatat a punts amb el segon, que faria també ascens directe, a l'Sporting de Gijón, que en té 32, i empatat també amb el Valladolid amb 32. Hi ha 3 equips empatats a la segona i la tercera, tercera i quarta posició de segona divisió. Tots han de jugar, encara, tots aquests equips de la zona alta encara han de jugar, per tant l'Espanyol podria baixar alguna posició un cop finalitzi la 19a jornada de segona. Camí, preparat per parlar una mica de futbol internacional?
I tant, bé, més de gust, la veritat.
Vinga, va, sí. Doncs anem a fer una mica la volta al món.
La volta al món.
El camí que hi és, però hi som tots perquè també hi és el Jaume Naveira. Hola, Naveira, què tal? Bona nit.
Què tal, Gerard? Bona nit.
Ha anat bé la setmana?
Sí, i tant. Sí, sí. Sí, setmana de treballar poc, però de veure molt de futbol.
La samarreta del Clàssic de les Illes Fèroe,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. Bé, no me l'han regalat, la vaig pagar jo. El tema és que un amic meu va anar a les Illes Fèroe a veure el partit de Conference entre el Kick Klaksvík i l'Slovan de Bratislava, i li vaig dir, doncs, escolta, trinca aquesta samarreta que la vull per mi.
Parlant de trincar, han passat coses interessants aquesta setmana al futbol internacional. Un nou contracte, per exemple, de drets televisius a la Premier League. Estem parlant de 6.700 milions de lliures per 4 anys.
Sí, 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 gairebé 8.000 milions d'euros a partir de la temporada 2025-2026, durant els següents 4 anys, per la venda dels drets de televisió a nivell nacional a la Premier. Sumant això als acords de venda de drets a nivell internacional, els clubs guanyaran encara més del que reben ara mateix. Recordem que l'any passat el club millor pagat va ser el Manchester City, amb 161 milions de lliures només en aquest concepte de drets de televisió. Per tant, les diferències de la Premier amb la resta de lligues pel que fa a ingressos poden créixer encara més. Queden per vendre els drets internacionals, on s'espera que la quantitat total sigui similar a l'aconseguida al mercat nacional. La qüestió és que aquest nou contracte de drets implica dues coses. Primer, que no hi haurà cap plataforma internet, com per exemple Amazon, que hi sigui implicada. Els drets se'ls queden Sky i TNT Sports. I el segon és que el número de partits emesos per televisió al Regne Unit passarà de 200 a 267 per temporada, d'un total de 380. Com es pot donar aquest creixement en el número de partits emesos sabent que l'horari central de la Premier, que és el del dissabte a les 4, doncs està prohibit emetre partits per televisió al Regne Unit? Fàcil, doncs, traient partits d'aquest horari i posant-los en d'altres horaris perquè pugui haver-hi més partits emesos a televisió i, per tant, doncs, creixi el valor dels drets que es venen.
Per tant, conclusió per l'aficionat, diguéssim, que no és un aficionat puntual a la Premier, que mira a vegades algun partit de tant en tant, aquest carrusel dels partits de les 4 de la tarda s'aprimarà.
Sí, sí, sí.
I per tant hi haurà més partits, diguéssim, com a la Lliga, en diferents franges horàries.
Efectivament.
Una mica sistema Tebas, podríem dir, eh?
Sí, no tan exagerat, perquè no serà un partit per franja, però sí que es reduirà el número de partits en aquest horari central, que com diem és el de les 4 hora catalana, 3 hora britànica.
Clar, ara està molt de moda, no?, posar i diferenciar els calés que tenen els equips de la Premier i els pocs calés que semblen tenir els equips de la Lliga Espanyola, no? També amb el límit del fair play financer, etcètera, etcètera. Però és que, per exemple, aquesta setmana hem tingut un altre exemple, camí claríssim, que és el de Brian Zaragoza, traspassat, no a la Premier, però sí a un gran d'Europa, com és el Bayern de Múnich, Joan, per 15 milions d'euros. Sembla una ganga, tenint en compte que és un futbolista jove i que pot explotar en qualsevol moment i que el Bayern el pot vendre també a un altre lloc quan hagi fet alguna cosa important al Bayern o algun altre equip. De moment es quedarà cedit al Granada.
Sí, s'ha generat molt debat al voltant d'aquest moviment. Interessant, sempre que passen aquestes coses. Per mi, zero risc pel Bayern. No diria que és una gestió excel·lent però sí que l'han anticipat i té molt mèrit, tenint en compte com funciona el mercat. En el pitjor dels casos, ho deies, Ballera, 2 anys de suplent al Bayern, el poden vendre per, com a mínim, el mateix preu, aquests 15 milions que han pagat, és a dir, no perden res. Però és molt important que estigui, com a mínim, 1-2 anys al Bayern, perquè pel simple fet de posar-te aquesta samarreta, el teu estatus com a jugador ja puja una barbaritat. És el mateix cas que Marroca, que el van comprar per 9 de l'Espanyol i el van vendre per 12, 3 més, sense jugar pràcticament. I després la posició dels representants també en aquestes negociacions, no? Que he llegit a molta gent que deia, i fins i tot jo també ho he pensat alguna vegada, ostres, per què no fa un pas més lògic, més coherent, que pugui ser anar a un Sevilla, un Betis, a un equip de mitja taula Europa de la Lliga Espanyola? Doncs per la teoria de la samarreta, que diuen molts agents, que és exactament el mateix que comentàvem abans, no? Brian ja tindrà la foto amb la samarreta del Bayern i només per això ja aspira a tenir millors contractes. És a dir, si marxa el Betis i no rendeix bé, que pot passar, les possibilitats d'aspirar a un gran club es redueixen molt. Des del Bayern, encara que no rendeixis, les possibilitats són molt més altes.
Què n'opines del fitxatge de Brian Zaragoza pel Bayern, Naveira?
Bé, el Joan dibuixava la possibilitat de que pogués estar 2 anys de suplent al Bayern. A mi em sembla probable, pel fet de que segurament no té el nivell dels altres extrems del Bayern, i perquè no sé fins a quin punt serà fàcil l'adaptació per ell. Ara, evidentment, per la seva carrera fer aquest moviment és beneficiós, perquè tot i que no jugui, doncs serà més fàcil moure'l, no? Jo crec que el Joan ho ha explicat molt bé, i Brian Zaragoza, doncs amb aquest moviment és com que ja s'ha assegurat una carrera, no? Ja crec que li passava havent debutat amb la selecció espanyola, però fitxant pel Bayern, doncs sembla que fins i tot la cosa creix, no?
I després una altra qüestió aquesta setmana, més enllà de la minicrisi del Manchester City, que en podem parlar si voleu, però que en fi, ja veurem com reacciona el City ara que ve Nadal i que hi ha tants partits a la Premier, veurem què passa i aleshores sí que en parlarem, si està en crisi o no del City, però m'ha cridat l'atenció el descens del Santos i la que s'ha muntat al Brasil, no? Per aquest descens d'un club històric que no havia baixat mai.
Sí, era un dels únics 3 clubs que mai havien descendit, però ara es queden sols Flamengo i Sao Paulo com els únics clubs que han jugat totes les temporades a primera divisió. Santos ha tingut 5 entrenadors aquesta temporada, van caure a casa davant el Fortaleza la nit que van baixar. El Fortaleza no jugava res, i bé, cal dir que Santos ha experimentat unes últimes 5 jornades molt dures, perquè estaven 4 punts per sobre del descens abans d'aquestes 5 jornades, però han sumat només 2 dels últims 15 punts i els que s'han salvat han sigut Vasco da Gama i Bahia, que per cert és un dels clubs del City Football Group. Fa només 2 anys i mig, Santos estava jugant la final de la Libertadores, la qual va perdre davant de Palmeiras, i ara doncs està a segona divisió. Dels titulars d'aquella final només en queden 4 al club.
Mola meva.
I un d'ells és Jefferson Soteldo, del qual els aficionats de Vasco da Gama se n'han recordat, i no precisament amb bones paraules, després de la seva permanència i el descens de Santos, perquè a l'últim duel directe entre els dos, on ja tant Santos com Vasco da Gama s'estaven jugant en la permanència, i això era a principis d'octubre, Santos va guanyar 4-1, i quan el partit estava 3-1, Soteldo va vacilar una mica el seu defensor pujant-se a sobre de la pilota, recolzant-hi els dos peus, o sigui, posant-se d'en peu sobre la pilota, perquè ens entenguem, mentre l'encarava, i això va ser considerat com una certa falta de respecte, que ara doncs s'ha fet encara més gran després de la salvació de Vasco i el descens de Santos.
Déu-n'hi-do. Luis Suárez, per cert, 17 gols, em sembla que va fer a la Lliga del Brasil, anomenat, escollit, millor dit, millor jugador de la Lliga.
I per cert, Suárez, tot i l'estat físic en el que es troba, que ell mateix ho ha reconegut els últims dies, ha sigut la temporada que més partits ha disputat de tota la seva carrera. Això dona idea de la bogeria que és el calendari al Brasil, perquè hi ha els campionats regionals, o sigui, els estaduais, els primers 3 mesos de la temporada, després el maig comença la Lliga, que es fa molt comprimida, o sigui, són 38 jornades en 6 mesos i escaig de competició, i després hi ha les competicions internacionals, o sigui, és una bogeria.
2 minuts i la 1, he de fer una pausa abans de la 1. Quan tornem, el Naveira i el Camí ens destaquen 2 jugadors jovenets que estiguin despuntant a Europa. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé.
A la zona estem a punt de viure una cosa molt especial, el Barça-Girona. Un partit que és molt més que un derbi, perquè és una festa del futbol català. I només a Dazón pots viure aquest partit irrepetible. Entra a Dazón.com, subscriu-te ara per només 18,99 € al mes sense permanència i no et perdis el Barça-Girona el diumenge 10 de desembre.
No et perdis les condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Massa ràpid? És que són els Flash Days d'Opel. O sigui que afanya't. Condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Només fins al 20 de desembre. Finançant amb Stellantis Finance fins al 20 de desembre. Consulta condicions a opel.es.
A Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, complim 3 anys des del llançament a Espanya. Per això, durant aquest mes, t'ofertem 3 anys de garantia si finances el teu vehicle d'ocasió. Visita un dels nostres 200 concessionaris o reserva el teu cotxe a spoticar.es. Finançament ofert per Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a spoticar.es.
El proper dilluns 11 de desembre et convidem a seguir en directe pel web de Mundo Deportivo la primera jornada de deporte de persones con discapacidad. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen entrevistes i taules rodones amb campions paralímpics i institucions públiques i privades que parlaran sobre els reptes de futur. Organitza Mundo Deportivo amb la col·laboració de CaixaBank.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantingui les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud. The second someone mentioned you were all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go, keep a hold. If you look into the distance.
La una en punt, rematarem la volta al món amb el jugador pel Naveira que d'aquí uns anys la pot fer perfectament. Quin és el teu jugador?
Doncs mira, un futbolista del PAOK de Salònica que es diu Georgios Konstantelias, mitja punta de 20 anys, que ja ha sigut 4 vegades internacional amb Grècia, tot i que molts partits parteix per darrere del davanter. A ell li agrada molt caure a la banda esquerra. És un futbolista molt creatiu pel regat, amb bon xut des de mitja distància i que és pràcticament ambidextre, i que va tenir un gran highlight aquesta temporada en un partit contra l'Olympiacos amb una gran autopassada i després assistència d'Esperó en el gol que va ser el 0-4 aquell dia, un dels millors partits de la temporada del PAOK. Doncs va tenir aquest detall brillant de Georgios Konstantelias.
Georgios Konstantelias, no?
Konstantelias, sí.
Konstantelias, va, el teu nom fàcil, eh?
No.
A mi, el teu és una mica més fàcil o no?
Samson Baidu, o Baidu, això m'ajudarà més al Naveira, jo li dic sempre Baidu.
Ja, Baidu també, sí.
Baidu.
Baidu, no? Sí. Central del 2004, 19 anys, nascut a Àustria, juga al Salzburg, que ha pujat al primer equip aquesta temporada, les últimes dues ha jugat al Liefering, que és el filial del Salzburg, que competeix a la segona divisió. Un central molt interessant, domina les dues cames, li agrada molt anticipar, i és molt contundent en els duels. Atenció a la dada, és el central sub-20, que té millor percentatge de duels terrestres guanyats de les millors 55 lligues del planeta.
Aquesta l'has buscat tu, la dada, aquesta?
L'he trobat.
Ah,
l'he trobat.
Val.
Sí, sí, sí. No sóc jo a casa apuntant tots els duels, eh? No acabaria mai. Un 85% d'encert, que és una absoluta barbaritat que un jugador tingui aquest percentatge d'encert en els duels. Doncs el bo de Samson Baidu, que per cert ja ha debutat amb l'absoluta d'Àustria i podria entrar a la convocatòria de l'Eurocopa. Així que compta amb el seu futur, no només a la selecció, sinó també a nivell de clubs, perquè el més normal és que d'aquí un parell d'anys ja estigui fora de Salzburg.
Que consti que aquests noms que diuen el Naveira i el Camí no són gratuïts. Ronny Bargi, que es va anomenar en aquesta secció, ja està sonant. L'he vist relacionat fins i tot amb el Barça, a Ronny Bargi. Vull dir que compte que a Bargi se l'estan rifant els grans d'Europa després de l'exhibició que va fer contra el Manchester United. A veure què passa a la Champions, perquè crec que divendres potser en parlarem una mica, de la Champions i del sorteig i de tot una mica. Divendres que ve aquí a la Volta al Món, que jo crec que ja tindrem tot definit, esperant el sorteig que es farà el dilluns següent. No es farà divendres, sinó que es farà el dilluns següent, dilluns dia 18 de desembre, serà el sorteig dels 80 de final de la Champions. Gràcies, Camí, gràcies, Naveira.
Gràcies, bona nit.
Bona nit. I ho rematarem en bàsquet. Hem arrencat el programa parlant de la victòria del Barça al Palau Blaugrana contra el Fenerbahçe. Ja ha tornat del Blaugrana el Dani Aguilar. Hola, Dani, bona nit.
Hola, Gerard, bona nit.
Hem sentit a Tomas Satoranski.
Sí.
Ens faltava saber què ha dit el tècnic Roger Grimau després de la victòria.
Li hem preguntat per la gran clau del triomf avui del Barça. La remuntada a 12 punts dels quals guanyava Fenerbahçe ha estat aquest canvi defensiu, sobretot a l'arrencada del tercer quart, més que canvi, transformació absoluta. Ho ha relativitzat Grimau.
No res especial a mitja part. Seria meravellós que jo us digués aquí que ha sigut un... No. Tornem una miqueta al mateix, que amb tants partits sempre a vegades costa una miqueta, i quan entres en barrena, no? Que fas un error i un altre i et costa, i l'altre equip et castiga molt, que fins que no acabes de fixar una miqueta la defensa o com havíem treballat, et castiguen i et donen aquest parcial, no?
Això i una major activitat defensiva, com ha reconegut Grimau, que per cert ha començat la roda de premsa felicitant l'aniversari del seu pare.
Ah?
Diu que no l'havia felicitat encara, que està tan obsessionat amb el bàsquet que encara no l'havia felicitat. Doncs
no,
mira,
sí, per poc,
felicitats des d'aquí. El Barça torna a guanyar després de caure a Bolonya, suma la desena victòria en 13 partits. Avui s'ha disputat el 28è partit oficial del Barça. Es manté segon en solitari, 3 partits per sobre del play-in, 2 per darrere del líder, el Madrid.
Un Barça que torna a jugar diumenge, tancarà setmana amb el tercer partit, en aquest cas de la 13a jornada de l'ACB, a la pista del Saragossa, una jornada que ens du un vibrant duel català per demà.
Sí, a 3 quarts de 9, el Nou Congost, i en directe al Superesports de RAC1, Baxi Manresa, bàsquet, Girona, partit, i ho hem de celebrar en lluita per la Copa del Rei. Setens els gironins amb 7 victòries, desens els manresans amb una menys, queden 5 partits per al final de la primera volta, per tant, tots són...